Radio Astel. Els dilluns són Òpera Rock a la caravana de Radio Astel.
És un plaer saludar-la amb ella, Maria Voronkova, directora d'escena especialitzada en òpera i divulgadora musical. Què tal? Bona tarda.
Molt bé, molt bona tarda. Contenta de ser-hi.
Avui portes una meravella.
Va, jo crec que sí.
Sí.
Sí, saps què passa?
Que... molt et ballaré per aquí, eh?
D'acord.
T'ho juro.
O sigui, et puc gravar?
No.
Llàstima. No, vinga, va, som-hi, perquè us porto una qüestió nadalenca.
Sí.
Que ho he aprofitat una mica vilmente. Correcte, és correcte. Per què? Perquè es tracta del meu compositor preferit de tots els... vamos, tots els temps.
Ara.
Em fascina la biografia. Musicalment, o sigui, em toca literalment totes les tecles. Ploro, ric, m'enfado. Tot el que em pot
tot,
passar
eh?
Amb ell, sí. Me'l poso sempre.
Veus?
Un bon dia, un mal dia, estic enfadada, sempre. A més, si jo pogués tenir el superpoder de tenir un senyor que composés la meva banda sonora,
sí.
De saps allò, et lleves pel matí, te'n vas a dormir, t'enfades, i hi ha música sonant de fons, que això ens passa a tots,
sí.
Doncs me l'hauria de composar ell. I és Piotr Ilich Tchaikovsky.
Et ho deia, abans d'entrar amb la secció d'avui, mm-hmm. Et deies preciós aquest vals, però preciós, un clàssic de Cap d'Any,
sí.
I que tothom acostuma... tothom, dic, tothom,
molta,
però
moltíssima
molta gent
de
acostuma
de
a dir
sí,
allò
sí.
De... ah, mira que magnífico Strauss. No!
No és.
No,
no
és.
No és, és Tchaikovsky, però és que passa moltíssimes peces de Tchaikovsky
preciós.
Que la gent diu, ah, sí, i dius, m'acatxondena.
Sí.
Això no pot ser, ja n'hi ha prou d'aquest color. Parlem ara. De Tchaikovsky.
Ara, reivindiquem-lo.
Lo amo fuerte. Vinga, va. Per què ho he triat i per què dic lo del Nadal? Perquè per mi, per definició, el Nadal és literalment el trencanous.
Ara.
Perquè si jo no veig el trencanous o no escolto el trencanous, ni és Nadal ni és nada.
Correcte.
Vale? Per què? Pensa que jo vaig marxar de Rússia l'any 92. Jo tenia 5 anyets. I de la Rússia que jo recordo, a dia d'avui no em queda pràcticament res, ni l'estil de vida, ni la forma de pensar, ni tan sols els edificis on jo vaig viure i créixer, tampoc no hi són.
Tampoc,
Els van enderrocar perquè eren construccions comunistes i s'han anat a la porra. És a dir, quan jo vaig tornar per última vegada en allà, que tenia 14, no quedava ni rastre dels meus records, i això és molt impactant.
Sí, no?
Perquè tot allò que recordes, de cop ja no hi és.
Clar.
No ho pots percebre, la sensació d'anar als súpers i que estiguessin mig buits.
Existeix només a la memòria.
Claro, no existe, eso está en mi cabeza. Els cotxes de l'any de la picó, les cafeteres pels carrers, no hi eren. Fins i tot el caràcter dels moscovites era completament diferent, perquè abans sempre han sigut seriosos, austers, però sempre eren com familiars, acollidors. No, ni rastro.
Re.
Una borderia, un hastío de vivir, que jo deia, però ¿dónde, qué es esto? ¿Dónde está,
¿dónde está mi Rússia?
¿Dónde está mi Rússia? Sí, ara. Sí, sí. Però... hi va haver-hi una cosa que sí que es va mantenir ara. Bastant intacta. Amb certa decadència, cert, però bastant intacta, sobretot a nivell d'esperit i d'art. I era el Gran Teatre Bolshoi.
Home.
Esclar. Què passa? Els meus pares hi treballaven. I gran part de la meva infantesa jo la passava entre aquelles parets.
No, de veritat.
Evidentment, jo estava tot el dia colant-me a la secció de trets o a la secció de vestuari, robant espases, posant-me barrets estrambòtics i corretejant pels passadissos.
Estem parlant dels millors teatres del món.
Clar, i jo em vaig criant allà. I era com l'última brizna de mis recuerdos que sigue intacta. Sí. I evidentment, era juliol, però hi havia el trencanous programat i vaig dir, ho he de fer.
Clar.
Ho he de fer, o sigui, ho necessito. Amb la qual cosa, aquest trencanous per mi és superespecial, a molts nivells. Forma part dels últims records que em queden, i que em queden vius, i continuen sent reals, de tota la meva infantesa i de tot el que al final sóc a dia d'avui, perquè probablement jo vés a saber el que seria.
Que xulo això que expliques, Maria, de veritat.
Doncs pues mira, és molt personal,
molt.
Però perquè
em toca
la fibra.
Està molt bé.
Així que, bé, com hem de parlar de Nadal i hem de parlar d'hivern en general, doncs us explico els orígens d'aquesta fantasia nadalenca, perquè no he venido a hablar de mi libro, sinó de Tchaikovsky.
Del libro de Tchaikovsky.
Correcte.
Va.
Mira, per un cantó tenim el conte original de, atenció, Ernest Theodor Amadeus Hoffmann.
Que no és el que feia pastissos.
No, és un novel·lista i escriptor de contes alemany bastant, bastant famós, bastant tèrbol, si m'ho permets. Els seus contes sempre tenen un puntillo allà de dir, ai, ah, que senyor. No t'has fixat que he dit Amadeus?
Sí.
Saps per què s'ho va posar? Perquè s'ho va posar ell?
Ai, que m'ho veig a venir.
Sí, era un fanboy de Mozart.
Sí?
I es va posar l'Amadeus en honor a Mozart.
Se'l va posar ell?
Se'l va posar ell
com
mateix.
Com Mozart, si no recordo malament.
Correcte! Molt bé, bona memòria.
Bueno, em quedo amb les classes.
Detallito, detallito. Bé, doncs aquest va ser l'autor d'aquesta història que ja t'ho he dit abans, és una mica fosqueta i potser una mica dramàtica. Som-hi, eh? Atenció, que és complicat.
Va, som-hi.
Una nena rep de regal de Nadal del seu padrí Drosselmeyer un trencanous. Mm. Però què passa? Que resulta ser que la joguina és, en realitat, el príncep del regne del Massapà, però que està encantat.
Ai, pobra.
Sí, pobrissó meu. O sigui, de príncipe sexy
clar
a muñequito. Mal. Qüestió. El motiu de l'encanteri és el següent. El seu regne estava enfrontat a mort amb el dels ratolins, que estava governat per la cruel i maligna reina rata.
Tu diràs amb aquest
sí,
nom.
Sí, no, no, no se puede ser bueno.
No.
D'acord. Què passa? Que la reina rata li fa un encanteri a la princesa Pirlipat, que és del regne del Massapà. Què passa? La converteix en un ésser molt i molt lleig, rotllo Bella i la Bèstia, ¿vale? Però un mengendro, un bicho ja a les il·lustracions que
fatal
dius, ai, Dios mío, què és esta cosa? Qüestió. El trencanous, que és en aquell moment el príncep sexy que hem dit, és també el comandant dels soldats i intenta trencar el malefici. Però li passa una cosa molt verdiana.
Ai.
Que rellisca i sense voler assassina la reina rata, cosa
no
que no pretenia fer.
Clar.
Per error.
Fatal.
Sí. Què succeeix? Doncs en aquell mateix moment es converteix en trencanous, perquè qui matava la reina rata, pam, malefici.
Ja està.
Què passa? El fill de la reina rata és el que es converteix en el nou senyor del regne i li surten, atenció, 6 caps. Hoffman, no lo sé.
Perfecte.
Reclamacions al senyor alemany.
Val.
Jo
val.
No
comprem la teoria.
Qüestió. La princesa, la Pirlipat, retorna a la seva forma. Però, lluny d'agrair-li al sexy príncep, ara trencanous, el rebutja per ser un tros de fusta de dents gegants. Bueno, clar, va, era lletja fa durant 20 segons,
sí, home,
ella era un espanto.
Però qui vol un trencanous?
Però que l'acaba de rebolletjar per lleig, però què és això? No, me parece muy mal, Pirlipat, no estoy contigo, eres basura, de nuevo, siempre hay basura. En todo,
sempre, eh?
Sí.
Val.
Aleshores, què passa? Aquí entra en joc el Drosselmeyer, aquell padrí que havíem mencionat abans,
sí,
que decideix regalar aquest trencanous a, amb la seva forma de joguina, evidentment, a la seva fillola Marie, que ella és molt noble d'esperit, supervalenta, i estava convençut de que podria ajudar-lo a recuperar el seu regne i la seva forma. Qüestió, dit i fet.
Sí.
Com ho fan? Durant la nit de Nadal, mentre tota la casa dorm, excepte Marie, que està fascinadíssima amb el seu trencanous, es produeix un màgic enfrontament entre el rei rata i el seu exèrcit de ratolins contra el trencanous.
Ai.
I durant la batalla, Marie, qual madre andaluza,
sí,
es treu una sabatilla...
M'ho estàs dient de bo, això?
Sí, t'ho juro. Es treu una sabatilla i li tira al cap al rei rata.
Ai, rei rata.
Clar, el rei rata es queda en plan... Hola? Què ha passat? No entiendo. I quan ella està ahí, hola, què ha passat? No entiendo, patapam, el trencanous, el fareix de mort i bum! Es trenca el malefici i torna a ser el príncep sexy. En agraïment a aquesta cosa tan magnífica,
sí,
d'haver guanyat la guerra, recuperat el regne i tornar a ser un príncep sexy, diu, Churri Mari, ¿te vienes conmigo al reino del Massapà? I ella dice, sí.
Clar, tu diràs, no tornaria amb l'ex?
No, aquella la Pirlipat, out.
Clar.
Out d'aquesta història.
Sí.
I se'n va amb aquesta nena, amb Mari, i s'esperen un any, perquè era molt petita, s'esperen un any i quan ja ha crescut, es casen, són feliços i mengen anissos.
Hi havia punts liles, ja.
Sí.
Acaba de passar Macaulay Culkin per aquí.
Ahà!
Sí o no?
Correcte. És que és Nadal per antonomàcia, és
ara
innegable. No es pot dir que no, visca Tchaikovsky.
Banda sonora de Solo en casa.
Sí, i de mil coses més.
I de mil coses, sí, sí, sí.
Vinga, va, som-hi, perquè aquesta història tan enrevessada, què va passar? Que els directius del Teatre Imperial, que estaven estrenant el Mariinsky, decideixen que és too much. Així que agafen la versió del trencanous de 1845 d'Alexandre Dumas, que era bastant més senzilleta i dolceta, sense tants assassinats i tants maleficis i coses. Qüestió, Màrius Petipa, que és el llibretista i el coreògraf, rep l'encàrrec de fer aquest llibreto i adaptar-lo a un ballet. Bueno. I decideix convertir l'aventura de fantasia en el somni de la nena. ¿Vale? I ella, aquesta nena, en la seva versió l'anomenaria Clara. Claro. No sé per què. No lo sé.
Perquè fa bonic.
No entiendo. Però què va passar? Que els del Teatre Imperial van dir, no, no? Esto no es ruso, ponle masa. No, clar, tio, que és el diminutiu de Maria.
Sí.
I clar, com n'havien de ficar cullerada en tot, doncs no es van quedar tranquils i vinga, canvia noms, i ara no sabem si la nena es deia Clara, es deia Masha, es deia Maria... Caos, me da igual. Niña, la niña. La niña de la zapatilla. ¿Vale? Així l'anomenarem. Qüestió. Que el que era pràcticament Nàrnia, ara mateix se'ns ha transformat en un mix de Toy Story, Hansel i Gretel amb pinzellades de la Bella i la Bèstia.
Sí, senyora.
D'acord, perquè l'argument queda de la següent manera. La nena és molt més petiteta,
sí?
I té un germanet encara més petit.
Vaya.
Tots dos reben els regals de Nadal de Drosselmeyer, però és el germà petit, en Franz, qui rep el trencanous. Però què succeeix? Com que és un trapella i un entremaliat, el trenca de seguida.
Vaja.
I mentre tothom se'n va a dormir, Clara, Maria o Massa, o com la niña a la zapatilla,
sí,
vale? Es queda desperta arreglant el pobre trencanou.
Sí.
Aleshores, totes les joguines comencen a cobrar vida.
Ai, Déu meu.
Sí, 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 Toy Story.
Sí que
Toy Story. Total, total.
Sí, sí, sí.
I es converteixen en l'exèrcit en miniatura que ha de lluitar contra el rei rata i el seu batalló de ratolins.
Ara.
Ah, aleshores, es manté el tema de la sabatilla, perquè
això
és fantàstic.
No, home, sí,
home, por Dios, zapatillazo es... y triunfo. Sí. I, evidentment, triomfen les joguines sobre les rates i el primer acte s'acaba així, amb el trencanous transformant-se en un príncep fantàstic.
Ara.
Aleshores, durant el segon acte, què passa? Doncs un cop més els directius hi fiquen cullerada i han dit, saps què? Ja n'hi ha hagut prou d'aventures. Ja està, m'he cansat. Fem un puro divertimento. I ho dediquen a un viatge de la nena i el príncep cap al regne del Massapà en agraïment en aquest triomf.
Veus que bé?
Clar, i aquí què passa? Viatgen al País de les Nines, travessen el Prat del Carmel, el regne de les cases de sucre, vamos, lo de Hansel i Gretel,
sí, sí, absolutament,
una fumada d'Alicia en el País de les Meravilles, és una cosa non-stop. Però què passa? Que funciona.
Clar.
I musicalment és fantàstic. Què passa? Finalment el príncep retorna vencedor al regne del Massapà, tots són feliços, i dius, ara se casen? No.
No?
No volem més punts liles, fora això.
Ah.
La nena es desperta perquè tot plegat havia estat un somni.
Vaja. Pel·lícula navideña d'Antena 3, eh? Sí o no? Comprem o no?
Sí, home, por Dios.
Sí?
Que estan a tot arreu. Es que no nos adonem Tchaikovsky, está en vuestras vidas.
Carta a Santa Claus.
Oyentes.
Esta noche.
Claro, ¿eh? Está ahí, está con vosotros,
perfecte.
Pero no lo sabíeu, no lo sabíeu. I ha de venir jo a dir-vos-ho.
Sí.
Vinga, va. Saps què passa? Que jo us he explicat tot aquest argument, tota aquesta barrabassada, però el que succeeix és que cada nou coreògraf que feia aquesta obra s'inventava el que li donava la santa gana.
Clar, així no es pot.
Bueno, hi ha alguns que l'ensucraven encara més i era un Dios mío, ja està bien con tanta dulzura, però molts d'altres van aprofitar la complexitat de la música per reforçar els moments més dramàtics. I aquí entra una lectura molt més adulta i molt més interessant del segon acte, perquè no fos un divertimento del País del Caramelo, de la Calle de la Piruleta.
Tu diràs.
Perquè, a més, això de la Calle del Caramelo i el País de la Piruleta tenia a Tchaikovsky absolutament torturat. Perquè ja ho veureu, era un senyor que ja era una mica torturat.
Sí, eh?
Però fer un divertimento l'emprenyava una cosa tremenda. Per què? Perquè, a més, aquesta obra, juntament amb el Llac dels Cignes, el Trencanous, o sigui, s'ha convertit en el ballet més representat de tota la història.
Wow.
Però què t'estava dient? No només és una trencada de cap, perquè ho representa tot, sinó que a nivell musical del gènere del ballet va ser una autèntica revolució. I aquí datos históricos que me apetece contar-ho.
Vinga.
I vaig a fer-ho. Mira, des de la segona meitat del XIX, el ballet a Rússia pren una importància brutal gràcies justament als teatres que dèiem, no? El Teatre Marinsky de Sant Petersburg i el Bolshoi de Moscou. Però l'autèntica revolució no és que vingui la gent a veure el gènere. Oh, que mira que bonito, les puntes de ballet, que bonitos los tutus. No, no, no. L'arribada del reconeixement internacional arriba gràcies justament a les aportacions que feien els grans compositors com Tchaikovsky, Prokofiev, Glier. Per què? Perquè van elevar i convertir aquest gènere teatral en autèntiques obres d'art musical. Clar. Què significa? Que gràcies al gran valor purament musical, aquests ballets sortien del seu hàbitat teatral per formar part del repertori imprescindible dels auditoris del tot el món. Mm. I què passa? Que ja ho estem dient, no només dels auditoris, de les bandes sonores, de les pel·lícules, de l'ambientació. I, evidentment, el paper de Tchaikovsky en el desenvolupament del gènere va ser absolutament fonamental, perquè és ell, amb el Màrius Petipa, que t'he dit abans, el coreògraf i el llibretista, són ells dos qui eleven aquesta música d'un mero acompañamiento del baile i converteixen en aquesta música en un gènere autònom que funciona i que funciona a tot arreu. Què passa? Que és per això que la música del 39 és el que dèiem, sona en pel·lis, que si Solo en casa, que qualsevol episodi de Nadal, que si Friends, qualsevol sitcom, dibuixos animats, està en la nostra cultura popular i s'ha quedat la impronta allà, generació rere generació, a tot arreu, vamos, tot el Nadal, des de que s'encén l'enllumenat fins al 6 de gener.
Ara.
Per què t'explico tot això?
Digue'm.
Saps que t'he dit que Tchaikovsky estava torturadet?
Sí.
Per què? Perquè això va ser un encàrrec.
Ah.
Aquest trencanous va ser un encàrrec. Mm. I et diré més, no tenia ni putes ganes, i perdona l'expressió. Zero. És més, tu llegeixes la seva biografia i n'he tret tres frases que he traduït que diu... Això és real, eh? Diu... I treballo amb totes les meves forces i crec que començo a reconciliar-me amb la trama del ballet. Això ja portava gairebé un any treballant-hi. Alerta. Després diu, m'he esforçat a fons amb totes les meves forces per treballar, però els resultats són una abominació.
Ai, pobre home.
I fins i tot va dir, i si resulta que el trencanous és repugnant?
Doncs no.
Bueno, ell estava torturat. Per què? Perquè
Psycho, anaves bé.
Ja, no tenia ni idea, pobret. Perquè què va passar? El seu primer ballet, que alerta és El llac dels cignes, va ser un absolut i rotund fracàs.
No m'ho puc creure.
Absolut. Absolut. Va caure en l'oblit fins que no es va estrenar el trencanous i va tenir èxit.
Enamoradíssim jo, del llac dels cignes.
Per suposat, però què va passar? Que Tchaikovsky va quedar tan deprimit amb aquest fracàs que va abandonar la composició de ballet durant 10 anys davant d'aquella crítica que el va massacrar. I què passa? Que ell era supersensible, superinsegur i amb tendències depressives heavies. Amb la qual cosa, ell va morir sense saber ni què seria el llac dels cignes, ni què seria el trencanous. I amb aquella tortura de dir, odio el ballet, es abominable y lo que compongo es repugnante.
M'has pillat ara posant-me les sabatilles aquestes de ballet. No.
És que no es pot viure. És que, mira,
no t'agraden les que porto avui de ballet?
Jo crec que hauries de posar-te de puntetes ara mateix i algú hauria de gravar. Jo no entenc que això no estigui passant.
No passarà, que queden pocs minuts. Va, Maria.
Vinga, va, molt ràpidament us explico la biografia d'aquest senyor, que realment és molt xula. Ja us he dit que era una persona molt depressiva. I per què? Jo crec que tota aquesta inestabilitat emocional provenia, una, de la seva homosexualitat reprimida. Imagina't, a la Rússia zarista.
O sigui,
ja no puedes ahora, imagina't, a la Rússia zarista. Clar. Després va tenir un matrimoni absolutament espantós per amagar aquesta homosexualitat amb una antiga alumna, que el torturava aquesta cosa que no vegis. I després tenia una sensació constant d'abandonament i de falta d'enteniment constant. Què passa? Que el seu nucli familiar ja era peculiar. El pare era un ucraïnès que era tinent coronel que treballava a la mineria de l'Estat. Així que la música i tot plegat li interessava zero. La seva mare, que era d'origen francès, era la segona de les tres esposes del pare, el qual ja no era típic. I van ser, alerta, sis germans. Qüestió, ell als 5 anys tocava el piano, estudiava idiomes, li fascinava la cultura, la música, l'art, però tot això se'n va anar a la porra perquè als 6 anys el van enviar a un internat per formar-se com a funcionari de l'Estat. Qüestió que no va poder ingressar al conservatori fins 20 anys més tard, mentre estava allà formant-se com a... Bueno, com a què? Com a funcionari de mierda. De l'Estado zarista.
Una abraçada a tots els funcionaris del món.
Del Estado zarista, con 6 años. És que no estàs a lo que estàs, per favor.
Claro.
Qüestió, va ser un trauma immens per a aquest home, immens. Ell va escriure, va composar sobre el tema, perquè el va marcar, es va sentir abandonat, no va poder seguir les seves passions i estava absolutament deprimit.
Ja t'ho diràs. No No crec que formi de la banda, de la banda sonora de la pel·lícula, però sí em recorda la, a la pel·lícula del pianista.
Claro,
que
és inspirada...
depressiva.
És que està inspirada,
està inspirada en Tchaikovsky.
Està inspirada en la barcarola de Tchaikovsky.
No ho sabia, això.
Ah, és que està en totes partes. Està...
O sigui, que sí que surt a la banda sonora.
No.
No?
No. El compositor es va inspirar en Tchaikovsky, va, concretament en aquesta peça, en la barcarola.
Que bo.
Has visto, todo se une en la vida. Vinga, va, seguim. Aleshores creix aquest Piotr Ilyich Tchaikovsky con toda la depre encima.
Sí.
I què succeeix? Doncs que crece mal. Mm. No hay psicólogos, todo está mal. I comença a desenvolupar una hipocondria terrible, fins a tal punt que viu atemorit tots els dies de la seva vida per si li queia el cap mentre dirigia. T'ho juro. És la clàssica cosa que se te cae la cabeza. Vigileu tots amb els vostres caps, sisplau. Sí. Qüestió, vivia uns dels tabaixos terribles, fins i tot va tenir un intent de suïcidi que, per sort, va subsanar el seu criat, que, a més, era la seva parella clandestina. Mm. Bueno, una cosa terrible. O sigui, la seva vida era una instabilitat constant. Però, no obstant tot això, va tenir una carrera compositor força exitosa i molt brillant. Per què? Perquè les crítiques, que no eren poques, que li havien dit que si era massa delicat, que si era massa clàssic, que si era massa sorollós,
si
no sé quina mena de... Bueno, però aquí estava. Què va passar? Per què arriben les seves obres fins a dia d'avui? Perquè no li importava gens tota aquesta crítica. Perquè el que ell creia, el que ell sentia, és que la música havia de transmetre emocions verdaderes.
Mm-hmm.
Sentiments, passions. I li importava un bledo la moda. Li era igual si s'estilava el barroco, el nacionalisme o el neoclàssic. Li llapava un peu, vale? La tendència de moda, i deia, la música ha d'arribar. I crec que ho va aconseguir. I arriba. Aleshores, continua arribant i arribarà fins al final dels nostres dies.
No podíem deixar de posar Maria al llac dels cignes.
Home, per favor, que estem bojos o què?
Un clàssic de clàssics. Mira, Núria Ros, que ha fet ballet durant molts anys, diu que també ha ballat el Trencanous durant molts anys.
Home, esclar, és que és una meravella. Qüestió, nois, Tchaikovsky no va saber l'èxit que va tenir, però ara la vostra obligació és mantenir el seu record viu. Exploreu Tchaikovsky aquest Nadal, porteu els peques, els grans, a tothom, aneu a veure el Trencanous, deixeu-vos portar per la seva màgia, deixeu-vos emocionar, perquè Piotr Ilyich Tchaikovsky és un compositorazo i lo demás, tonteries.
Maria Broncova, moltíssimes gràcies, ens retrobem després d'aquestes festes, eh? Bones festes.
Molt bé, bones festes i bon any.
Ràdio Estel.